La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 2 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català que avui us saluda així.
Hola, España, hola, Cataluña,
el cantante norteamericano
Bruce Springsteen.
Home, no, no ha dicho hola, España, Mari Carmen, no lo ha dicho. Va, i ara sí, ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Ah, bueno, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré per què a hores d'ara Barcelona és considerada com una de les millors ciutats europees d'aquest 2023. A més, també tindrem temps per parlar de plantes. Sabíeu que els grans experts recomanen netejar les fulles de les plantes amb maionesa? Doncs si voleu al·lucinar encara més, quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això i altres coses a la caravana de la caravana.
Amb maionesa?
Al·lucinaràs el que
ara, t'explicaré. Ara ens expliques.
Sí, sí.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent del carrer creu que els seus drets laborals estan garantits o potser no. En parlarem de tot plegat amb la secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, Maria Recuero.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts, però com si fos un dilluns, així que repassarem l'actualitat del món de la mà del politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Amb ell tractarem temes com la proposició de llei sobre la sequera, el cas de les oposicions d'aquest cap de setmana i la seva organització, la coronació del rei Carles III.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El grup de música L'Alba, nascut el 2019 a Olesa de Montserrat. Amb ells descobrirem el seu primer àlbum, No hi ha dies dolents, i també entrarem en un món vitalista per ballar les seves músiques amb els dos components del grup, l'Alba Soler i en Ferran López.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris.
Avui a la parada solidària, la llibertat d'expressió i els mitjans de comunicació seran els grans protagonistes. Demà mateix, dia 3 de maig, se celebra el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i per parlar-ne hem convidat Enric Borràs, president del grup de periodistes Ramon Barnils, entitat clau per assegurar l'accés a una informació veraç i contrastada.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al boi millor del tietisme de la ràdio catalana.
Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran com sempre a la nostra caravana per passar una bona estona i amb elles ens acompanyarà l'actriu i directora catalana Sílvia Munt. A més, també sabrem quins són els darrers preparatius per la coronació del rei Carles III d'Anglaterra de cara a aquest proper dissabte i com viu la fita històrica a una ciutat com Londres. En parlarem de tot plegat amb Jimmy Barnes, periodista i excorresponsal del Financial Times.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
A veure, avui ho he tingut més complicat del que us penseu, perquè, clar, avui diríem que hi ha un xoc generacional en aquest programa. Per una banda, el grup L'Alba, que fan música pop electrònica, i per altra banda, una mítica actriu del nostre país, com és Sílvia Munt. I tot i ser un programa jove, jo m'havia decantat per estalquejar la Sílvia Munt, tot i que ja sabeu que jo, si no tinc Instagram, doncs poc puc fer. Només dir-vos, i que tothom ja deu saber, que és la parella del Ramon Madaula, que també el vam tenir en aquest programa, en Núria Ros.
Sí, sí, m'encanta. La parella de Catalunya.
Ara.
Però, com es diria en castellà, muy a mi pesar, em toca estalquejar el grup de música L'Alba, que a veure, no us penseu que em costa vida i mitja, eh? Ja m'agrada el grup. Per començar, una mica així a donar xitxa. Us he de dir que no entenc massa, encara avui en dia, el nom. Perquè, clar, és a dir, en comptes de posar l'apòstrof on hauria d'anar, no, el posen a la segona L. Llavors, que algú m'expliqui això, perquè encara no ho he arribat a entendre.
Ells t'ho explicaran avui.
Ah, d'acord, els hi faràs la pregunta, Joan?
No ho tenia pensat, però me l'apunto.
D'acord, doncs, per altra banda, entenc que els hagin dit d'anar al Cruïlla, no?, perquè fan servir el mateix groc que les seves promocions. Que es noti l'ironia, eh? La veritat és que he de dir que són perfil Cruïlla total per la música que fan i també pel ritmasso que tenen, sobretot, també, quan fan reels, aquests vídeos semblants al TikTok, que semblen ja els d'un partit polític a Barcelona, el qual no nombraré. Així així com a mode de conclusió. Dir-vos que no té cap ni peus les seves publicacions, és a dir, és un batibull de publicacions que si fotografies seves, per exemple, recolzats en un tot terreny vermell en una gasolinera, o fotografies al mig del camp.
Els estàs deixant macos, trobo.
Sí, no, és que avui he vingut una mica així...
Una mica guerrillero.
Guerrillero.
Val.
Sí. I entre aquestes publicacions, algun retall dels seus concerts i dels seus singles i videoclips que han anat publicant. Poc em queda més a dir, no? Perquè, tot i que fa poc existeixen, ja porten 204 publicacions. Llavors, no em vull imaginar d'aquí a un any. Segur que sobrepassin el rècord de publicacions, encapçalat segurament per Xavier Grasset. Però he de dir que els aprovo, eh? Perquè...
Sí?
Sí,
aprovats,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs, mireu, com que hi ha qui per concentrar-se treu la llengua i se la mossegue, després estic jo, que per concentrar-me creuo les cames i començo a moure el peu com si no hi hagués un demà.
Un clàssic, jo també ho faig, això, sí.
I em sap molt de greu, per la Núria Ros, sobretot, per dues coses. Perquè ens vas dir que creuar les cames no era saludable.
Mm, per l'esquena era fatal, eh?
Sí, i per molestar-te amb els meus copets a terra amb el puntal dels peus cada dos per tres.
Això em recorda a una companya meva de classe, al batxillerat, que també als exàmens no parava de moure el peu. No, jo m'he de concentrar, sisplau.
Sí, molt molest.
És horrible.
Odies la gent que...
Doncs sap com pillar els turistes. I aquí va una petita anècdota d'aquest cap de setmana, perquè aquí Servidor va haver de pagar una multa per suposadament colar-me el tren que em portava a l'aeroport, quan no va ser així perquè jo vaig pagar, però no tenia el bitllet.
Com? Torna a explicar això. Com va anar la cosa?
Jo vaig arribar a l'estació de Liverpool Street, de Londres, i a Londres, tant si entres al metro com si entres al tren, tu poses la teva targeta de crèdit i no sé com es diu ara en català, los tornos...
Sí, els torns.
Ah, sí? Es diuen torns?
Suposo.
Bé, allò, la maquineta aquella que se t'obre quan tu posis el bitllet o posis la targeta i pagues. D'acord, doncs se'n van obrir. Què passa? Que es veu que hi havia un cartellet petitet allà sobre que deia no és vàlid la targeta per anar a Stansted, és a dir, l'aeroport. Bé, doncs l'Andreu, quan arriba allà a l'aeroport, es troba amb una cua impressionant i una senyora que em diu ha de pagar vostè una multa.
Ai!
Sí, i efectivament, doncs...
Vas haver de pagar?
Sí, vaig haver de pagar, perquè si no, no em deixaven entrar a l'aeroport. Llavors perdia el vol, i això és una roda de hàmster que no hagués acabat mai.
Val.
Sí. Ja és que se les saben totes per treure't diners, eh?
Veus?
I per embutxacar-se'ls.
Ja passa que... això, quan ets tu el turista. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs fins ahir la tarda em va fer feliç no haver-me gastat un pastissal en el viatge.
Tret de la multa.
Exactament, sí, per això dic fins ahir a la tarda, perquè, clar, quan vaig haver de pagar la multa, a la butxaca li va fer una mica de mal. Però jo anava a dir que m'he sabut controlar molt bé i, a més, en el tema del consumisme. És a dir, anava als llocs baratos.
Sí?
Sí. No va ser d'aquelles vacances que dius vinga, anem a tirar la casa per la finestra.
Jo que hi vaig aquest cap de setmana, em sembla que m'hi deixaré uns quants calés, trobo.
Segurament.
Sí, tothom em demanarà regalets. Per cert, ja han sortit unes tasses en commemoració del...
Ui, sí.
Del rei Carles.
Hi ha moltes banderes, eh?
Són unes tasses també que tenen dos nanses.
Ui, no!
Escolta'm. Ostres, Joan.
Feu meu el màrqueting, eh?
No. És molt fort. O sigui, a tot arreu, ara mateix hi ha la cara de Carles III.
Sí, eh?
Sí.
Hi ha prou pòster? Va, Joan, ja ho debatrem més endavant. Propòsit vell, què?
A veure, el propòsit de l'altre dia era passar-me... o sigui, passar de menjar bé dos dies a fer-ho tres. Era un propòsit setmanal, per tant, no puc dir si l'he aconseguit o no. Caldrà esperar el divendres per saber el resultat. Ja us dic que de moment no l'he complert, perquè, clar...
No, avui no.
He menjat el que no està escrit. I, a més, és que, clar, els anglesos mengen d'una manera...
Mengen malament, eh? Es pot dir.
Molt malament.
Sí.
Tot,
mengen
tot fritanga.
Propòsit nou, com el tenim?
Doncs investigar a fons el tema d'aquesta multa, perquè avui he rebut que des del metro de Londres també m'han cobrat una bona quantitat per haver passat la targeta per aquell torn de l'estació de tren. I bona persona sí, però tonto no.
Veus?
Sí. He d'investigar a veure si torno al rebut de la multa, aviam si...
Explica'ns les novetats, eh?
Sí, ja t'ho explicaré.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, Joan, i crec que t'agradarà molt, la cara B comença el ritme de Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Pot ser que sigui l'únic d'aquesta taula que hagi viscut aquest moment?
Sí, sí, podria clar, ser. Sí, eh?
Nosaltres,
de la taula i de la peixera.
José, la pantalla no, José, ja érem, no érem ni un projecte de vida.
No, dic ara, ara.
Ara sí, ara sí.
La de les gravacions.
Escolta'm, igualment és un temacle. Sí, se'n parla d'aquesta cançó.
Sí, sí,
bé,
sí,
se n'ha parlat molt. Us agrada, llavors, eh?
Ens encanta.
Sí? Sí? Vinga. Doncs ambientada la notícia, perquè sempre s'han d'ambientar les notícies,
sempre,
per fer-ho més, més fàcil,
sempre,
tot plegat.
Sempre, sempre, sempre.
Doncs avui he decidit començar la cara bé amb aquesta cançó, perquè, com no podia ser d'una altra manera, us vull parlar de Barcelona. La nostra Barcelona.
Ara.
La nostra ciutat. Bé, realment la de l'Andreu i meva no és.
Exacte, ara t'anava a dir.
No és la nostra ciutat natal.
Esteu empadronats aquí o no?
No.
No,
no, eh?
No, no, no.
Però
una
allà...
mica sí, va, sí que és.
Una miqueta, els hi deixem un trosset.
Un trosset, eh? Ai, sí, gràcies.
Vinga,
sou molt amables, va. I ho fem amb molt i molt bones notícies, perquè, atenció, a hores d'ara Barcelona es troba entre les 5 millors ciutats europees d'aquest 2023.
Digues que sí.
Bravo.
Bravo.
Molt bé. Un aplaudiment per Barcelona. Bravo.
Sí. I sembla que em presenti les eleccions.
Veus?
Fent tanta campanya de Barcelona.
Vota Núria Ros.
Ai, sí, sí. Bé,
Alcaldessa de la Caravana.
Ah, està bé, està bé. Molt bé, no?
Sí, home, i tant.
Que es trobi entre les 5 millors ciutats europees. Bé, com us deia, Barcelona torna a destacar l'àmbit internacional i en aquest cas ho ha fet en el rànquing World Best Cities, que en català seria les millors ciutats del món, de la consultora internacional Resonance Consultancy, on hi apareixen les que considera aquesta consultora, quines són les 100 millors ciutats europees de l'any, en aquest cas del 2023. D'acord? I molta atenció, perquè en aquest cas l'empresa ha situat a Barcelona a la posició número 4. Nada mal, gairebé entrem en el top 3. I per fer-ho, doncs, ha tingut en compte les raons per les quals és atractiva per als emprenedors, però també pels turistes. Ara que parlaves de turistes, Andreu...
Sí, sí.
En aquest cas, alguns dels trets característics de la ciutat que s'han tingut en compte són, atenció, les seves platges. No sé què en penseu, vosaltres.
Ui, ui.
Ai, clar.
Apures una miqueta, eh?
Per mi això no és gaire...
No.
Del meu estil.
Espera't que facin la superilla a la platja, que també arribarà.
Sí, sí, sí. També diuen, han valorat una arquitectura única on destaca el modernisme, fins aquí
això, sí,
sí,
home,
recte.
Sí.
També l'espai que tenen els vianants, en la línia del que deies ara tu, Joan, els seus parcs, les seves atraccions turístiques i els nivells d'ocupació, entre d'altres. No sé què n'opineu, si esteu d'acord amb aquestes directrius que han valorat.
Coses que...
Jo, allò de les platges, no hi estic gens
d'acord. Faria mirar, faria mirar.
Sí.
La densitat del turisme... Home, déu-n'hi-do, eh? Ja es nota el turisme a Barcelona i no estem ni juny.
Sí, perquè fa el temps de juny,
veus?
O sigui, la cosa de juny. Bé, doncs, per tot això que us acabo de dir, a hores d'ara Barcelona és la ciutat de tot l'estat, atenció a la dada, millor considerada, per sobre de Madrid. Per tant, això ja és un gran què. Per si voleu saber una miqueta més sobre aquest rànquing, doncs que sapigueu que al capdavant d'aquesta llista, en el podi, i per tant per sobre de Barcelona, hi trobem la ciutat de Londres. Mira, Andreu, on has estat fa unes hores encara hi eres, no?
Sí, sí.
I en aquest cas, la capital del Regne Unit és considerada com una de les ciutats del món que més empreses tecnològiques, com ara TikTok i Instagram, atrau.
Mira, veus?
Llavors, en aquest cas, en segona posició i seguint a Londres, hi trobem París, on s'hi ha valorat la seva xarxa de carrils bici, entre altres.
Preciós, París, eh?
Molt, sí. I també molt car. També molt car.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
I en tercera posició hi tenim Amsterdam. No sé si heu tingut el luxe d'estar-hi,
sí,
vosaltres.
Sí, sí.
Jo no.
Jo tampoc, eh?
Mira, abans...
M'agradaria estar-hi.
Faig participar a l'audiència, eh? Abans, dinant,
clar,
us en parlava. D'Amsterdam.
Sí, sí que és veritat.
És veritat,
sí.
És veritat. I ja després de Barcelona, que recordem la tenim en la posició número 4, doncs hi trobem ciutats com Suïssa, Madrid, Berlín i Roma, entre molts d'altres. Ja per acabar, dir-vos que el fet que Barcelona ocupi ara la posició número 4 d'aquest rànquing, doncs suposa un gran avenç, ja que el passat mes de març es va saber que en aquest mateix rànquing, però del 2022, Barcelona ocupava la posició número 6. Per tant, hem pujat dos esgraons.
Molt bé.
Cosa que està molt bé i és motiu de celebració.
Sí, tant.
I res, aquesta seria la primera notícia. No sé si els nostres oients estaran d'acord amb aquest rànquing. Com sempre, si volen, poden participar.
Com sempre, ja ho sabeu, que podeu trucar al 93 409 2771 per dir-hi la vostra. Núria, més cosetes, va.
Va, sí. No, com us deia, molt bones notícies per Barcelona, que des d'aquí celebrem. Ara canviem radicalment de tema, perquè ara és hora pels consells del lifestyle.
Home, un clàssic.
Avui dedicats a les plantes.
A les plantes?
A les plantes.
Perfecte.
Val? Abans de res, deixeu-me explicar als nostres oients el perquè avui obro plana per parlar de plantes, perquè no hi ha cap notícia allò de primera línia d'actualitat que m'ho demandi, no? Però és que mal m'està dir-ho, però és que he de reconèixer que sóc una negada pel que fa a la cura, a la supervivència de les plantes. Val? No sé com ho faig, però planta que compro per tenir a l'interior o l'exterior de casa, doncs planta que mato, sense voler, òbviament. I és increïble i és una dura lluita diària perquè us confesso que res em fa més feliç que tenir plantes a casa. A mi em provoca molta tranquil·litat.
A mi també m'agraden molt les plantes. Mm.
I clar, l'altra cara de la moneda, res em fa més ràbia que se morin al cap d'uns pocs dies. Val? Per tant, tot això és horrible. Estic molt indignada. És per això que avui us porto alguns consells, alguns truquets de lifestyle per aconseguir mantenir vives i sanes, també molt important, les plantes que tenim a casa. I abans d'anar als consells, pregunteta, com sempre pels oients i també per vosaltres, us duren o no us duren les plantes? Perquè si sóc l'única, fatal.
No ets l'única, tranquil·la. Vull dir...
Hi ha plantes que sí, hi ha plantes que no.
Jo és
sí,
que m'oblido de regar-les.
Sí.
T'oblides de regar-les.
Sí. Algunes sobreviuen soles, també, s'ha de dir.
Les has de regar de tant en tant.
Sí, que les regues però... de tant en tant i aguanten.
Sí, aguanten prou.
Però les roses de Sant Jordi, per exemple, que vas donar consells...
Què?
Ho vaig fer?
Jo ho vaig fer i no em va servir de res.
No, a mi tampoc.
Estic molt indignada.
No, a mi em van servir. L'únic que és
clara... Acabes de carregar la teva secció sobre roses?
No, però també és veritat que els hi volia tirar sucre a l'aigua, que recordem els nostres oients que van dir que un dels truquets era barrejar aigua amb sucre.
Sí.
I no tenia sucre a casa, nois.
Jo vaig tirar-hi sucre morè. Va funcionar.
Sí?
Sí, sense el lleixiu,
Veus?
No, aquest pont ja no sobreviscut.
Clar, jo també. Ahir
I,
van...
si no, I si no en tens sacarina, tu, escolta'm.
Exacte.
Ja. I si no una mica d'estèvia.
Ara.
Va, consell número 1. El més important per mi, escollir bé la planta.
Ah,
val? Pot semblar una tonteria, però no ho és. I és que sempre dels sempres hem d'escollir les plantes amb cap. Val? M'explico. No pot ser que comencem a comprar plantes per capritx i que després no tinguem espai ni temps per cuidar-les i se'ns acabin morint. Per tant, petit consellet, anem poc a poc, de planta en planta, que diríem.
Ara.
I quan siguem uns grans experts en el seu cuidat, o si més no, en sapiguem una miqueta, doncs, si voleu, ja podeu tenir un jardí a casa vostra. Però si és la primera vegada que teniu una planta...
Comenceu per una.
Comencem per una.
Ara, una i fàcil, eh?
Exacte. Cactus. A tot això, si voleu començar, heu de tenir en compte que les plantes més fàcils de cuidar són les d'interior, és a dir, que tens dins de casa, perquè necessiten menys llum solar indirecta i menys aigua. Per tant, si ets d'aquelles persones que mai ha tingut una planta o mai ha aconseguit mantenir-la viva durant un llarg període de temps, doncs comencem per comprar plantes d'interior. Step by step, que en diuen, amb el llenguatge aquest teenager. Pasito a pasito, no? El cactus seria una bona opció.
Efectivament.
Bé,
efectivament.
El cactus... Cactus seria molt bé. Difícil, que se't morís.
No,
però escolta'm.
Que l'has de regar de tant en tant,
Però
si
estan
no...
de moda, eh?
Si no,
sí,
no
sé. Mira, molt monos.
Jo el cactus que tinc, que és com aquest que hi ha aquí a la ràdio... Que
és... Això no és un cactus, eh?
Sí.
Hi ha un cactus?
Sí.
Una aloe vera.
L'aloe vera, exacte.
Sí.
És l'únic que no se m'ha mort encara.
Veus?
Bé,
primer... Saps per què, perdó, saps per què diuen que van bé els cactus? Per les zones del wifi.
Què dius?
Què dius, Joan?
Sí?
T'ho juro.
Ho estàs dient en sèrio?
Sí, que aquella... És que no vull dir la paraula radiació, perquè jo no sóc cap expert i no és radiació, però allò que emet...
Ho agafa.
Ah! Que bo!
Ostres!
Sí.
Que... És ben bé que aprenem tantes coses.
No, molt bé.
Bé, consell número 1, de veritat, que no us sembli cap bajanada, perquè no ho és, escollim bé.
No, i
comencem
tant.
Per una, val?
Sí.
El consell número 2 seria col·locar-les al lloc adequat, val? Mm. Molta atenció perquè els experts asseguren que la ubicació de cada planta dependrà del tipus de planta i sobretot del tamany que tingui.
Bona aquesta.
Val? Per tant, una vegada hagis comprat la planta, és molt important que t'informis de les necessitats de la planta en qüestió, perquè la planta és un ésser viu. Per tant, no podem comprar una planta com qui compra una barra de pa. No, interessem-nos per ella. I algunes preguntes que us deixo i que podeu fer la persona que us hagi venut la planta, doncs seria, necessita sol o sombra? Primera pregunta, molt important. Resisteix bé els canvis de temperatura? Quin és el millor test per la planta? De plàstic? De fang? Tot això no ho havíem pensat,
Clar,
clar, amb totes aquestes preguntes tindreu claríssima quina és la ubicació per la vostra planta i, per tant, haureu fet una passeta més per aconseguir la seva supervivència. A tot això, un petit truc que podeu seguir si teniu plantes d'interior és girar-les de tant en tant perquè rebi llum des de tots els angles possibles. De la mateixa manera que us obligueu a regar-les, doncs també aneu-les girant, així... Escolta'm, doncs, rep sol. No sé com dir-vos-ho.
Sí.
Consell número 3, no abusar de l'aigua.
Ah,
val?
Mira, primer dia al lifestyle que no abusem de l'aigua.
Ostres, és veritat, no havia pensat això.
Això.
Clar, segons els experts, la causa més comuna de mort d'una planta és l'excés d'aigua. clar, l'Andreu deia que a ell se li morien perquè no la regava, doncs jo crec que el meu problema és al revés, no és aquest. I és que tinc tanta por que li falti hidratació que l'acabo ofegant.
Que l'ofegues, eh?
Saps?
Pobreta.
Però
a la... Posa-li manguitos a la propera.
Oi, Joan,
A la línia del que dèiem, nois, i oients, sisplau, no abusem de l'aigua. El millor de tot és trobar l'equilibri, però com amb tota la vida, no? Per exemple, si marxeu de vacances, com ha fet l'Andreu ara, feu el favor de no deixar mai la planta submergida en aigua.
No.
Hi ha molta gent que ho fa, eh? Perquè diu, com que marxo 7-8 dies, doncs la deixo no, plena d'aigua, no. Feu el favor, com us dic, de no deixar mai la planta submergida, perquè mentre vosaltres penseu que tindrà aigua per tots els dies, doncs passarà el contrari, i és que se li podriran totes les arrels, i per tant, què passa? Que es morirà.
Clar.
I no ho volem. I aquí el consell més eficaç seria marcar-vos un dia fix a la setmana, òbviament depenent de les necessitats de cada planta, per regar-les. Val? Així mai et passaràs, ni te n'oblidaràs com li passa a l'Andreu. Si marxeu de vacances, doncs què voleu que us hi digui? Doneu les claus a algú de confiança i que cuidi la vostra planta. Igual que si deixéssiu el vostre animal, també algú l'hauria de cuidar, no?
Jo en faig un altre, si em permets el capritx de dir un truquet de Lifestyle,
home,
que
és,
deixo una ampolla a sobre, una ampolla d'aigua, del que sigui, i faig un petit, però ha de ser molt petit, forat amb una agulla.
Sí, però això ja són consells de Lifestyle, però... Quan ja és d'un professional de les plantes, això.
La deixes tombada
sí,
i va
bé,
regant goteta a goteta.
Està molt bé.
Està molt bé, sí.
I res, a tot això dir-vos també pel que fa a l'aigua, que la qualitat de l'aigua amb la que regueu les plantes és molt i molt important, val? I si ho feu, ha de ser sense cal. Molt, molt important, també. Per això els experts diuen que la millor opció de rec és fer-ho amb aigua de la pluja. Però, clar...
Sí, clar.
Se'ns complica molt, eh?
Sí, sí, una miqueta, la veritat.
Aquest cap de setmana ha donat per regar algunes plantes, però vaja.
Sí, exacte,
ja
aquest és un altre tema. I ja per acabar, però no menys important, dir-vos un parell de coses més. Val? La primera és que es recomana de tant en tant airejar la terra de les plantes. Val? I us preguntareu, com ho fem? Sacsejant la planta? No!
No, home, no.
No, no, no. Doncs punxant-la amb escuradents, amb els palillos de tota la vida, i fer-ho de tant en tant. És així de senzill. D'aquesta manera deixeu també respirar i airejar la planta. I en segon lloc, heu de deixar també que creixin arrels noves, si voleu una supervivència a llarg termini. Per tant, és important transplantar les plantes en testos més grans, val? A més, no està de més que de tant en tant reviseu les fulles de la planta per treure les que estan seques, ja no les volem, o en mal estat per deixar espai per les que estiguin sanes. Perquè no sé si ho sabíeu, però es poden contaminar unes a altres, i llavors hi ha problemes. I ja que parlem de fulles i per acabar, perquè estiguin sanes, molta atenció, perquè alguns experts recomanen netejar-les amb aigua, perquè brillin més, això ho hem pogut sentir moltes vegades a dir. Però si no us agrada l'aigua, ho podeu fer amb un sabó suau, amb llimona diluïda o inclús amb maionesa.
Maionesa?
Amb maionesa. Com us quedeu?
Molt fort. És estrany, això, eh? És molt fort.
Ho diuen els experts, no ho dic jo. Clar, doncs, res, aquests serien alguns trucs. També us dic, si tot això no us funciona... compreu plantes de plàstic.
Ara, també és veritat.
No, és veritat.
També és veritat.
Sí, sí, si no, hi ha aplicacions que fas una foto a la planta
també,
i diuen
també.
Ara, si funcionen o no, és una altra cosa.
Clar, ara t'anava a dir, perquè jo me'n vaig descarregar una i em deia que totes estaven malaltes. Que podria ser veritat.
Sí,
que podria ser veritat. Sí, però crec que no.
Sort, també,
crec
això.
Que no, crec que no.
En fi, anem cap a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens fa recordar a Amy Winehouse.
Jo sempre dic que si hagués sigut viva Amy Winehouse seria una deessa de la música.
Ai, sí.
I és que quan ja farà gairebé 12 anys de la seva mort, avui us explico que el proper 29 d'agost sortirà a la llum el nou llibre sobre la vida de l'artista anglesa, que rendirà un gran homenatge a tota la seva trajectòria. Cosa que m'agrada moltíssim,
Sí, tant.
Que sapigueu que el llibre es dirà In Her Words i que plasmarà una recopilació que en el seu moment doncs, els seus pares van fer sobre tota la seva vida. I és que per primera vegada, en forma de llibre, podrem veure i llegir diaris mai abans publicats sobre la pròpia Amy Winehouse, també lletres manuscrites i fotografies familiars en un íntim homenatge que fa un recorregut per la seva evolució creativa des que va néixer fins que va aconseguir la fama mundial. Així doncs, avui em despedeixo amb ella, no? Com no podia ser d'una altra manera, recordant a Amy Winehouse.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. You go.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, i senyores i senyors, tenim un deure com a veu del poble que som.
Ara.
Saber què demana la gent dels carrers respecte als seus drets com a treballadors i treballadores.
Escolta'm, que ahir era 1 de maig.
Exacte.
Ara.
Justament, ara mateix ho deies, perquè sí, tothom sap que ahir va ser 1 de maig, dia del treballador i de la treballadora, però quants mitjans s'han preocupat per escoltar de primera mà les problemàtiques de la gent? Pocs.
Ara.
Poquets.
Ara ho dius
poquets,
bé.
Podríem dir poquets, eh? I cal que nosaltres, doncs, cedim el nostre altaveu, com sempre. Per tant, la pregunta del dia avui ha estat... Creus que com a treballador o treballadora tens tots els teus drets assegurats? No te la faré, Joan.
Gràcies.
Però, vaja, aquesta és la pregunta, d'acord?
Som-hi?
La fem als nostres participants d'avui. Creuen que com a treballadors tenen tots els seus drets assegurats? Escoltem-ho.
No, em sento explotada, amb una sobrecàrrega de treball pues, molt més de la que puc fer. I realment ningú lluita perquè això es pugui solucionar.
No, eh?
No. Les pagues extra, els dies de vacances, els contractes... I mil coses més, i les condicions, i totes les hores que es fan.
Per tant, no, eh?
No.
No, assegurat no hi ha res en aquesta vida. Però depèn del treball i del lloc on t'estiguis i l'empresa on te treballis, els tindràs més o menys, però el 100% no el tindràs mai.
Sincerament, no. Que avui hi ha contractes indefinits que no garantitzen res i crec que... bueno, que això és una opinió més personal, que els sindicats ja no tenen la funció que tenien un inici, quan els van crear, sinó que ara estan molt polititzats i mirant els seus interessos, no els del treballador.
La gent ja ho té clar, eh?
Sí, 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 sí.
Que no moment... estan assegurats, per cert. On has trobat aquesta gent, al Montseny?
No, 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 però avui a Sants estava la cosa bastant tranquil·la.
Sí, eh?
Sí.
Escoltaven els ocellets, molt bé.
S'escoltarà algun altre gosset
sí?
I ocells i algun altre que cop sonor... Coses del carrer,
val.
Joan,
que
la veritat és que ja heu vist que tothom diu que no i encara tenim més veus que volen dir la seva. Escoltem-ho.
No, no, no hi ha res segur. Vull dir, inclús a la meva empresa em fot un fart de fer hores, més de lo normal i lo que és legal i així, i a part el dia del treballador no vaig cobrar, sent un dia festiu.
Bueno, els fonamentals, poder a l'època que estem sí que els tenim assegurats, tenim els mecanismes perquè això es controli, però ens queda molt amb el tema de salaris, no?, que hem perdut molt nivell adquisitiu, amb el tema de la pujada de preus i tot això. I això pues, seria un...
Seria un dret?
Un dret que, de moment, ens fa una mica d'aigua, crec.
Ai, ja comencen a sortir altres cosetes.
Ara, ara, ara.
Però, com sempre, és hora de donar pas als...
El bonus track. Muy poco, cero, seminómina ilegal. Yo como
firmo un contrato no puedo parar, parar, pa, 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 pastilla de... Els bonus tracks d'avui, Joan, perquè sí, en són dos, són dues experiències de dues persones diferents que denuncien clarament dos aspectes clau del treballador. Els dies festius legítims i les hores extra.
Ai,
ai, ai, ai, ai. Txan, 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 saps? El típic
sí,
so.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí.
Escoltem primer la noia que assegura sentir-se malament per demanar allò que... per contracte, li pertoca. Escoltem-la.
Hi ha dos dies que és així com de festa que et mereixes, no? Perquè no acabes de fer amb les 4 setmanes de festa, no acabes de complir tots els 30 dies que et toquen. I aquests dos dies sembla que li hagis de demanar un favor a la teva jefa o al teu jefe quan realment són els que et pertoquen i sembla això, que hagis de moure i que tu s'hagin d'ajustar els teus dies de vacances per, al final, una cosa que tens al teu dret. Així que, en principi, sí que tinc tots els meus drets, però sembla que sigui un mes a més que demanis i no tant una cosa que hauria de ser així, s'hauria de fer.
Jo crec que hi ha molta gent que comparteix l'opinió d'aquesta noia.
Té molt clar, eh?
Però perquè sap com greu, no?, a vegades demanar. Però no, si són els nostres drets, ho hem de demanar, senyores i senyors. I ara molt atents perquè escoltarem l'altre bonus track, que és un noi que denuncia com les hores extres no sempre són remunerades.
Nosaltres, per llei, tenim molts drets assegurats, però al final del dia no sempre es compleixen. O sigui, per exemple, jo treballo a una empresa d'auditoria gran i, teòricament, nosaltres no podem fer més d'X hores, si fem hores extres les hem de passar, però al final del dia he escoltat, per exemple, molts companys que han fet moltes hores extres i al final del dia les han passat i els seus superiors, els seus caps, els hi han denegat. Òbviament, ara mateix estan intentant canviar això perquè molta gent s'està marxant, però ja és un exemple petit de com no s'estan complint els nostres drets. Llavors, això, el dia que estigui escrit a la llei, no és sinònim de que es compleixi. Llavors, bueno.
Crec que l'última frase d'aquest noi ho ha resumit excel·lentment, podríem dir. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és Maria Recuero, secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya. Molt bona tarda, Maria.
Bona tarda.
En primer lloc, ja hem anat escoltant com els nostres participants asseguren que no tenen tots els seus drets assegurats, els drets laborals, i que fins i tot se senten explotats, de vegades escoltàvem, no? Com veieu tot plegat des de la Unió Sindical Obrera de Catalunya? Estem millorant o empitjorant pel que fa als drets dels treballadors?
Bé, nosaltres creiem, mira, ja, clar, la pregunta és molt bona després d'un primer de maig, no? Jo crec que, mira, nosaltres vam sortir allà al carrer reivindicant part del que deien les persones que han intervingut davant meu, no? Nosaltres vam sortir reivindicant salaris per viure i no salaris per sobreviure. I, en part, bueno, doncs és una mica l'explicació que donava una de les companyes, no?, que han intervingut abans. Clar, per nosaltres els salaris han de servir per poder viure, ja que entenem que els treballadors i les treballadores hem perdut molt més poder adquisitiu que en altres països europeus, i sobretot el nostre poder de compra està sota mínims. També es parlava de la inflació, no? Nosaltres creiem que els productes de l'alimentació bàsica s'han disparat amb aquesta pujada de la inflació, i ara, pues, bueno, és una missió quasi impossible fer la compra, no?
Uh-huh. De fet, tant, digues.
No, que per tant era una de les reivindicacions nostres ahir al poder sortir al carrer, bueno, pues com a primer de maig, no? I efectivament hi ha drets laborals, crec que hem aconseguit molts amb la negociació col·lectiva, però sí que és veritat que ens queda molt camí per fer.
Justament parlant de salaris, no? Vam veure aquesta pujada del salari mínim interprofessional el passat febrer, que pujava a 1.080 euros mensuals. És suficient?
Bé, nosaltres creiem que no. Nosaltres creiem que no perquè, efectivament, el que us deia, no? Els salaris han de servir per viure, no? I el treball, el que podem parlar de treball, és aquell que t'ha de deixar viure amb dignitat, que et deixa accedir a un habitatge, el que et deixa pagar els subministraments bàsics per sobreviure i, sobretot, el que et deixa dormir tranquil i no pensar en els deutes, no? Per tant, nosaltres, la pujada del salari mínim interprofessional, nosaltres entenem que ha de ser superior, clar. Uh-huh.
Per on creieu que s'hauria de començar a posar remei a aquestes situacions?
Bé, nosaltres, primer de tot, bueno, doncs vam fer una denúncia pública i hem anat fent en contínues vegades, no?, que sobretot les empreses continuen registrant uns beneficis rècord i en molts casos dupliquen a costa de la pèrdua dels increments salarials que tenen els treballadors, no? I això ho critiquem públicament, aquests beneficis que estan molt per sobre dels costos laborals i que quasi totes les empreses també reben ajuts públics i rebaixes fiscals que mai arriben a la ciutadania, no? O sigui que un dels inicis és revertir aquests beneficis que reben les empreses, revertir-los als costos laborals. I després també, des de la nostra part, des de l'USOC, creiem que necessitem polítiques per sobreviure, que mirin endavant i s'enfrontin amb decisió als reptes de futur, que fomentin la creació d'empreses i d'ocupació d'ocupacions de valor, que millorin la igualtat de gènere i que, sobretot, apostin per indústries pioneres en serveis d'avantguarda i que ens proveeixin de millors infraestructures i avenços tecnològics. Mm-hmm. Per nosaltres, Catalunya ha de ser un motor industrial i un motor tecnològic de futures inversions. Per tant, creiem que s'ha de lluitar per aquí, no?
Maria, podríem dir que els drets laborals interessen poc a les institucions?
Sí, molt poc. Molt poc. Sí, per suposat. Nosaltres creiem que no interessa, i sobretot el que interessa és tenir el diàleg social que està avui, que no és participatiu, que no és del tot transparent. Nosaltres creiem que s'hauria de lluitar per un nou diàleg social, per un diàleg social que fos, pues això, més participatiu, més transparent, més obert a tots els interlocutors socials i sobretot que es garantís la consulta efectiva i la qualitat de tots els agents socials i els interlocutors socials, perquè creiem que ara el diàleg social que hi ha no és el que hauria d'haver estat com a segle XXI.
Maria, una de les participants opina que els sindicats ja no són el que eren, que s'han polititzat. És així?
Alguns més que altres. Segurament, si parlem dels dos grans sindicats que reben directament subvencions i tenen determinats acords amb el propi govern, doncs segurament estan polititzats. Però, clar, nosaltres, per exemple, com a tercer sindicat a Catalunya, representem a milers de treballadors i treballadores i tot el que fem ho fem per via i per mitjà de la negociació col·lectiva i del pagament de les nostres quotes, no? Però sí que és veritat que el sistema o el sindicalisme, com està muntat amb la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, doncs hi ha una part de dos grans sindicats polititzats. Sí.
Maria Recuero, secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
36 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem també del que està passant amb el món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Pràcticament 6 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Saludem a aquesta hora el nostre politòleg fresc i de capçalera, Oriol Vidal Barraquer. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Què ens portes avui?
Doncs recull l'actualitat de
la setmana. Vaja, què ens portes tu, què ens porta el món.
Exacte, què ens porta el món, què ens porta l'actualitat. Un recull que, com sabeu, sempre fem cançonetes, i amb només una excepció, per seguir allargant aquesta bogeria informativa que va ser la setmana passada, els dos concerts del Bruce, he intentat que totes les cançons siguin del Bruce.
No m'ho puc creure.
Menys l'última. I no sóc molt fan del Bruce, però he pensat,
però jo sí.
Tu sí?
Jo sí.
Perfecte,
jo
sóc. Doncs.
Comencem amb la primera?
Comencem. So day after day I stay locked up in my room. I know to you it might sound strange,
but I wish it would rain. Jo crec que a qui li agrada el Bruce ho té claríssim de què parlarem ara.
Crec que sí, no? I wish it would rain, perquè la sequera segueix aquí, malgrat que hagi plogut,
sí.
I demà al Parlament, tot el recull d'avui està bastant marcat pel debat al Parlament, que comença demà, començarà un debat sobre una proposició de llei de Junts per Catalunya de mesures contra la sequera, o per pal·liar la sequera. I això ens servirà per parlar de dos temes, de la pròpia sequera i de l'altre sobre el procediment legislatiu. Tornem a parlar d'aigua, com ja vam fer la setmana passada. La bona notícia és que aquest cap de setmana ha plogut una miqueta, però no ha plogut prou, no? Modificant la dita, pel que plou, no plou prou.
Ara.
La setmana passada vam saber que per primera vegada des de la seva construcció el canal d'Urgell tancarà les seves comportes i només permetrà rec de supervivència per a arbres fruiters i el subministrament d'aigua de boca. Normalment oblidem que el canal d'Urgell és, juntament amb les carreteres i les vies de tren, la infraestructura més cabdal de Catalunya. Una artèria d'aigua que va transformar profundament hectàrees i hectàrees de terreny de secà en una horta que ens alimenta tots, no? Que alimenta tot el país. De fet, el canal és tan antic com la primera línia de tren de la península que va ser entre Mataró i Barcelona, de finals del segle XIX. O sigui, és una infraestructura molt clau. Un dels reptes que tenim a nivell de gestió de l'aigua és precisament modernitzar la infraestructura de reg dels camps afectats pel canal d'Urgell, que encara reguen per inundació, allò obrint comportes, sense un gota a gota, que seria molt més eficient. No? I en un territori on la sequera avui és molt present, però els experts ens alerten de que ho seran més freqüents, doncs modernitzar això seria important. Hem de tenir en compte que l'agricultura és qui consumeix al voltant del 70% de l'aigua que utilitzem a Catalunya, i per tant cal que aquestes transformacions s'abordin, i són d'aquelles que, també com parlàvem la setmana passada d'incendis, són difícils de dur a terme perquè generen doncs, o posen sobre la taula debats amb interessos creuats, amb molts actors, i per tant són molt complexes.
A mi, de veritat, Oriol, que m'agradaria saber... De fet, fa poques setmanes ens visitava un membre de la Unió de Pagesos i ens ho explicava una mica, però m'agradaria parlar amb tots els pagesos del país per saber què n'opinen, tot i que me'n podria fer una idea, d'aquells que s'hagin de mirar quan i com reguen, i que en dues puntes de Barcelona, tant a l'Hospitalet com a Badalona, si no m'equivoco, hi hagi canonades que perden aigua a litres cada dia.
És una barbaritat. És una barbaritat perquè una aigua l'estem llançant, diguéssim, al subsol, però l'estem llançant, i l'altra ens serveix per això, no? Estem molt acostumats a anar al supermercat o a la fruiteria, la majoria de la població, però ens adonem que darrere de cada poma, darrere de cada tomàquet, tot un procés i una feina molt forta que, a més, a casa nostra es fa molt a prop de casa nostra, no? Que és a Ponent. Llavors, això pel que fa a l'aigua. Però parlàvem de que demà el Parlament votarà o començarà el debat sobre una proposició de llei sobre sequera. I si us hi fixeu, el debat serà sobre una proposició de llei i no sobre un projecte. I això passa perquè a casa nostra el procediment legislatiu no és exactament el mateix quan la iniciativa és del govern o és dels partits de l'oposició. Les proposicions de llei de l'oposició, de fet, necessiten una autorització prèvia del govern si la mesa considera que poden suposar un augment de despesa o una reducció d'ingressos.
Burocràcia, se'n diu d'això.
Sí, burocràcia i procediment legislatiu diferenciat en funció de qui l'impulsa. No? A mi, de fet, sempre m'ha semblat que a casa nostra els governs legislen massa. I legislen molt, estan molt preocupats per legislar i poc per gestionar els recursos, no? I executar. De fet, moltes vegades parla de separació de poders i normalment quan pensem en separació de poders pensem en la relació entre el poder executiu, no? I el poder judicial. No? Això ho tenim molt clar. Però des del meu punt de vista, una de les debilitats que tenim o que té el nostre sistema institucional és precisament la poca separació que hi ha entre el legislatiu i l'executiu. És a dir, els parlaments tenen molt poc poder real, sobretot ara estem molt acostumats a governs de coalició, llavors es mitiga una mica això, però amb governs amb majoria absoluta, els parlaments poca cosa fan.
Sí, sí.
Més enllà d'escenificar l'oposició, no? Que és un paper important, però evidentment la funció de control i de legislar i de controlar el govern és molt baixa, no? Perquè si un govern ha sortit escollit, vol dir que el Parlament el té perfectament controlat. No?
Per cert, una proposició de llei, com ens deies, que està portant polèmica i debat, suposo que també degut a que d'aquí dies celebren les municipals.
Exacte, sí, ja ho vam dir, que aquest any tot el que passa...
Marcat per això, absolutament.
Estarà completament marcat per això, i per tant, encara que els partits de l'oposició, i de fet tots els partits faran coses en pro de la ciutadania, segur que amb interessos legítims, però també hi haurà un punt de sanificació en tot el que es faci. Parlàvem de proposicions de llei, i de fet és molt extraordinari que s'aprovin proposicions de llei, i hi ha hagut una excepció recentment que és interessant, i és que el Congrés ha aprovat una proposició de llei d'un partit de l'oposició, que és el PDeCAT, que va presentar una proposta de llei sobre mecenatge, i per aconseguir aprovar-la, evidentment, va necessitar l'acord amb el govern i una negociació molt llarga, no? Bueno, aquesta és una llei que permet, pretén fomentar això, el mecenatge i el finançament privat d'iniciatives d'interès social, i per tant aquí tenim un exemple que a vegades sí que s'aproven proposicions de llei que no són del govern.
I tant. Anem a la segona? Better Days, eh?
Better Days.
N'hi ha qui n'ha viscut de millors.
N'hi ha qui n'ha viscut de millors. De fet, la directora general de Funció Pública, no?, que avui ha estat cessada
de
les seves funcions, després el merder, perquè crec que no té altre nom.
Un cacau
important.
Tenia una amiga que estava fent també l'examen, precisament, i déu-n'hi-do el que m'explicava. Déu-n'hi-do.
Se sentien unes coses al·lucinants. I, de fet, se sentien unes coses que... És a dir, en tot aquest debat, no?, s'està posant molt el focus en què s'ha externalitzat a una empresa l'organització de totes aquestes proves. I jo tinc la sospita, primer de tot, que abans de carregar contra la col·laboració público-privada hem d'entendre exactament què ha passat.
Correcte.
Perquè quan una cosa funciona tan malament, vol dir que hi ha més d'una peça de la cadena que ha fallat, no? I per tant hem d'entendre exactament què, perquè al final que una administració faci un contracte amb una empresa perquè l'ajudi a proveir un servei no vol dir que això deixi de ser responsabilitat de l'administració.
Hauria o és el més normal del món?
Pot ser normal, però, i a més a més, és que quan... són els caps d'aquesta empresa, no? Uh-huh. És a dir, els responsables públics o polítics han de marcar com l'empresa fa la feina, no simplement ja m'explicaràs com ha anat, no? Per tant, la responsabilitat és segur compartida, i jo entenc que el govern, cessant a la directora general, ja assumeix una part de la responsabilitat, com a mínim la centra en una persona, però és una manera d'acceptar una part de responsabilitat, però a mi m'interessarà molt veure quines són les peces que han fallat, sobretot perquè no es torni a produir això, perquè a més és que hem d'entendre que les persones que es presenten aquests exàmens estan jugant moltíssim i que la component de nervis i la component de moment clau vital que tenen és molt alt.
Clar, Oriol, jo m'estic preguntant des d'ahir que s'han de repetir les proves. Jo no ho tinc molt clar, però vaja, si tot ha estat tan desastre, és evident que s'han de repetir. Ara, el pobre que hagi guanyat les oposicions, com li dius?
Ja, és que aquest és el tema.
Ell sí que no en té cap culpa.
Clar, no és una cosa que pugui repetir i només afecti a qui li ha anat malament, també afecta a qui li ha anat bé, no? Per tant, és dir, són aquelles coses que no poden fallar perquè resoldre-les és tan complicat i genera tantes injustícies a sobre, no? Que tu has de mirar molt bé abans d'equivocar-te en una cosa així.
Per cert, avui compareixença, eh?
Sí, compareixerà al Parlament. Crec que, no sé si és avui, diria que és demà que compareix al Parlament.
Ara t'ho mirarem un segonet i ho resolem això.
Però sí, compareix. De fet, als partits de l'oposició li havien demanat compareixença i ella també ha proposat compareixer. Això la consellera Vilagrà, que vol donar explicacions.
Escoltarem aquestes explicacions, canviem de qüestió i seguim amb Bruce Springsteen. Ben triada, aquesta, també, trobo.
Sí. Ai, l'Aló, i quan guanya l'Aló, no? L'Aló, i parlem del cas Borràs, perquè també marcarà l'agenda del Parlament. Mm-hmm. En primer lloc, demà a la tarda, es debatran les propostes de reforma del reglament del Parlament que han fet diferents grups. Una del PSC, que el que planteja és poder fer cessar qualsevol membre de la mesa, també el president o presidenta, si ho demanen dos grups parlamentaris i s'acorda per majoria absoluta. Una reforma que està molt pensada pel cas Borràs. I també en relació a aquest cas, dimecres es podria reunir la Junta Electoral Central, que ja ha rebut les al·legacions que han fet tant el Parlament com la defensa a Borràs, per evitar que se li retiri l'escó. Les dues al·legacions van al mateix sentit i diuen, escolti'm, aquí no tenim una sentència ferma, per tant, sembla injust retirar-li l'escó a algú quan encara no hi ha una sentència ferma confirmada pel Tribunal Suprem, tenint en compte que volem apel·lar a aquesta sentència. Aquesta obstinació de la GEC, no? Perquè Borràs perdi l'acte, quan tenint en compte que una de les coses que diu el Parlament a la seva delegació és dir, escolti'm, aquesta senyora està suspesa de les seves funcions, per tant, d'alguna manera l'efecte ajut de la vostra sentència ja s'està aplicant, no? Per tant, no té sentit retirar-li l'acte, o no caldria retirar-li l'acte. Clar, el problema d'aquesta obstinació és que segueix permetent que Borràs i, d'alguna manera, Junts presenti el seu cas només com un cas de persecució política, no? I no haver de donar explicacions sobre la demostració de que va intentar burlar la llei de contractes per la via de la sobreadjudicació de contractes menors a un mateix prestador.
Mira, em diu l'Andreu que m'ho ha estat buscant, que de moment al web del Parlament no surt agendada cap compareixença de Laura Vilagrà, però com que sabem com va això al govern...
Vés a saber. Jo estic convençut que aquesta setmana, no sé si
segur,
el Parlament o fora,
donaran
explicacions.
De fet, si no m'equivoco, han quedat en una taula política, fins i tot amb sindicats, per resoldre-ho tot plegat. Diria que tenen com a màxim de temps per dir alguna cosa fins al proper dimarts, diria. Si no vaig a tot això pel que fa al cas de les oposicions. Ara ens explicaves el cas Borràs. Anem a l'economia.
Som-hi.
Hey! Jo és que hi soc encara del concert. Encara estic mentalment, encara sóc allà.
Sí, no? Doncs així ho allarguem una miqueta.
Ara.
Algú us deia que buscava Easy Money. La Easy Money s'ha acabat, no? Després d'anys amb els tipus al zero o pràcticament amb tipus negatius, portem una època de pujada de tipus per intentar frenar la inflació i aquest dijous es torna a reunir la Junta del Banc Central Europeu i els mercats ja descompten una nova pujada de tipus d'interès. Per això, dèiem, s'ha acabat definitivament l'era del diner fàcil i gratis als bancs i, de fet, a l'economia, que, de fet, estructuralment és probablement en part culpable de la inflació que tenim avui en dia. Sempre s'ha dit que els tipus baixos acceleren de tal manera l'economia que en algun moment o altre això acaba generant inflació. Els tipus seguiran pujant i els preus aniran alentint la seva pujada, però, com ja hem dit més d'una vegada, la baixada de la inflació serà llarga i costarà tornar-la a tenir al voltant del 3%, que és amb el que els economistes se senten còmodes. I també sobre economia, ja fa mesos que s'han dit a parlar d'una crisi econòmica que de moment no acaba d'arribar, no? Les empreses segueixen invertint i contractant, les seves facturacions milloren fins i tot descomptant els efectes de la inflació. Ara, en economia és molt difícil que tothom esperi una crisi i la crisi no arriba, perquè recordem que l'economia està en gran part marcada per efectes psicològics de les persones i dels diferents actors, no? Això ho veiem molt clar en els mercats financers i en les borses, que es mouen per pànics i per pors que a vegades són irracionals. Per tant, és molt possible que la crisi que ha d'arribar acabi sent una profecia autocomplerta i en algun moment hi hagi una constricció a l'economia que esperem que els estats siguin prou sòlids, i el nostre en concret, per evitar que tingui efectes sobre les persones més vulnerables.
Mira, dues cosetes sobre tot plegat ara que ho deies. Reia, Oriol, quan deies que el tipus d'interès el 3% és on se senten còmodes molts economistes, jo pensava en molts economistes i alguns polítics, i la... Xascarrillo, però no el podia deixar anar. I acabem de parlar fa pocs minuts amb Maria Recuero, secretària general de l'USOC, de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, i li preguntàvem si aquest salari mínim interprofessional que es va aplicar al febrer, de 1.080 euros al mes, era just degut a la inflació, etc etc. Deia que no. Tu veus un salari just? Perquè ha pujat els darrers 5 anys, i estic dient la dada de memòria, però crec que no erro, els darrers 5 anys el salari mínim interprofessional ha pujat un 46%.
Clar, és a dir, el govern de Sánchez ha fet una pujada altíssima del salari mínim. Alguns li advertien que això podia tenir efecte sobre l'ocupació, que sembla ser que no estan tan clars, és a dir, que no sembla que s'hagi destruït molta ocupació gràcies a l'augment del salari mínim. El problema dels salaris no se soluciona amb el salari mínim. Vivim en un país amb salaris baixos i el salari mínim afecta a una part de la població que necessita que algú se'n preocupi perquè és la que cobra menys, però tenim un problema generalitzat de rendes molt baixes pel treball. I, per tant, la solució no està en que el govern digui que a partir d'ara es cobrarà tant, perquè això no funciona així. I, d'altra banda, el salari mínim també té una limitació, i és que Espanya és un país molt divers, i un salari mínim de 1.080 euros no és el mateix a Badajoz, a Madrid, a Santiago de Compostela o a Barcelona, no? I, de fet, algunes propostes sobre la taula diuen, escolti, potser hauríem de plantejar-nos que el salari mínim estigués territorialitzat i que tingués en compte el cost de vida de cada un dels
llocs.
Per tant, és just, clar, en termes generals, els esforços que vagin dirigits a augmentar els salaris de la població, jo crec que són bons. Si el salari mínim aconsegueix aquest augment generalitzat de les rendes del treball, sóc més escèptic.
Permet que et faci encara una darrera pregunta sobre la qüestió, perquè com saps ahir era 1 de maig, Dia del Treballador, i també li preguntàvem a la secretària general de l'USOC si cada dia els sindicats estan més polititzats. Ens deia ella que sí. Deia que sí, els grans.
Clar. Clar, és que aquí també... És a dir, al final també tenen un component de partit polític i les declaracions dels sindicalistes també les hem d'entendre com d'actors polítics, no? I com dels partits. Tenim un problema amb els sindicats, i és que el desprestigi dels sindicats, en el fons, és molt més perillós que el desprestigi dels partits polítics, perquè els sindicats són molt necessaris. I cal que els treballadors tinguin una bona representació en les negociacions col·lectives. I cal tenir bons sindicats. Llavors, jo, que tinc tendències més liberals, si tu vols, tinc molt clar la importància dels sindicats, perquè un individu treballador davant d'una empresa no pot negociar-hi sol, i necessita de la negociació col·lectiva. Per tant, em preocupa més el desprestigi dels sindicats, la politització dels sindicats, que els problemes que tinguin els partits polítics, que els haguem tenint tots molt clars, no? No sé si t'he respost a la pregunta,
sí,
però...
Sí, perfecte. Qui t'ha volgut entendre, t'ha entès perfectament. Parlem d'algú que no li preocupa gaire, el tipus d'interès?
Parlem-ne.
no hi ha Champions.
No.
Però dissabte hi ha coronació.
Exactament, exactament. I això no és el, no, no és el Bruce.
No.
Això ja no és el Bruce.
Evidentment no és el Bruce.
De fet, això és l'himne de la Champions, però de fet és un himne de coronació, sí, de George Frederick Handel, sí, no? Que és molt possible que soni aquest dissabte, perquè coronarem el rei... Bueno, coronaran el rei Carles III del Regne Unit. Sí, no m'han trucat per anar-hi.
Jo hi seré, ella, eh? Saps o no?
I vas?
Vaig a Londres, sí, sí.
Vas a Londres per la coronació?
Soc un fric. Hòstia, doncs, de la corona anglesa.
No saps l'enveja que em fas, sí? perquè vindria amb tu. Factures maleta? Perquè m'hi colo.
No, però la motxilla és grossa.
Jo sóc petitó. No, deixeu-me que us llegeixi, perquè Carles III és... del Regne Unit de Gran Bretanya, Irlanda del Nord i els seus altres regnes i territoris, rei, cap de la Commonwealth, defensor de la fe i sobirà de la molt noble Ordre de la Lligacama.
Què és l'Ordre de la Lligacama?
L'Ordre de la Lligacama, o de la Garrotera, que en anglès es diu The Order of the Garter, i per tant no té aquesta component tan estranya, és una de les ordres nobiliàries més antigues del món, que sí, és bàsicament l'aristocràcia anglesa, els grans aristòcrates anglesos, i l'ordre es diu l'Ordre de la Lligacama, que sembla un nom sortit de l'Escurçó Negre, però és cert, es diu així. Aquest és el títol oficial de Carles III, que té 74 anys, i que aquest dissabte serà coronat, li posaran l'oli, i tu ho veuràs des dels carrers de Londres.
Sí, sí, sí.
Les monarquies són un símbol, de fet, i per alguns són un símbol antiquat, però no ens pensem que els símbols són coses antigues, eh? És a dir, totes les nacions, per més modernes i seculars que siguin, es construeixen sobre idees comunes, banderes, himnes, tradicions i fins i tot aficions esportives. Llavors, la monarquia té una component molt tradicionalista, diguéssim, molt antiga, i que, a més, genera uns privilegis en unes determinades famílies, però tot i així, com a símbol, recordem que probablement els necessitem per construir identitats col·lectives que ens permetin funcionar conjuntament.
Segurament, segurament. Mira, no et convido a quedar-te perquè això passarà al final del programa i encara queden unes quantes hores perquè això passi, però avui al final del programa, si pots escoltar-nos, ens atendrà des de Londres precisament Jimmy Barnes, el corresponsal i periodista que viu allà, és anglès, de fet, i ens explicarà com s'està vivint tot això des d'avui ja.
Que xulo, des d'avui. Us escoltaré.
Com deia aquell, avui t'acomiadaré d'una altra manera, ja que l'has anomenat, no puc... És que m'ho deixes tot al peu, Oriol, m'ho deixes tot al peu. Gràcies, Galdric.